En Isaku va pujar a dalt de tot d'aquell edifici que encarnava els valors del segle XXI. 35 plantes i unes vistes espectaculars. La seva idea era demostrar que no només podia volar, sinó que podia fer figures de gran exactitud i bellesa. I així ho va fer. Amb confiança extrema es va llançar al buit. Però quan la força de la gravetat se l'enduia cap avall, sense remei, encara va tenir temps de pensar. Doncs potser tenia raó ma mare, i els animes no són tan realistes.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric, el Manga Barcelona ha recuperat la presencialitat després que l'any passat es fes íntegrament de forma telemàtica per la pandèmia. Els nostres productors, Iker Mons i Marina Tovella, hi han estat i en el programa d'aquesta setmana farem un primer contacte amb el certamen, fent un balanç de com ha anat i escoltant alguns dels protagonistes. La resta de contingut us l'anirem racionant en els pròxims programes perquè hi ha molts temes per descobrir relacionats amb el manga i amb l'anime. També us farem crònica de la 16a edició del Cardo Terror, un certamen on, com ja s'ha dit tradició, s'han entregat els Premis TAC, els millors curts fets a casa, projectats en festivals de cinema de terror de Catalunya. I encara relacionat amb aquest gènere, us parlarem d'un túnel del terror que Horrorzaim ha fet a la Llagosta després de l'èxit de la primera prova pilot, celebrada durant la festa major d'aquest municipi vallesà. I en literatura, avui coneixerem els guanyadors dels Premis Alba i els Premis Ictineu. És el que donarà de si el cinquè quimèric d'aquesta sisena temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies del Fantàstic.
Aquests dies s'han entregat els Premis Alba i els Premis Ictineus a les millors obres publicades en català durant el 2020. Ja sabem els guanyadors, es va fer en un acte el dimecres 20 d'octubre a la llibreria Gigamés, tot i que es va poder seguir de forma telemàtica. No vam poder parlar abans d'aquests premis perquè precisament estàvem gravant el Quimèric d'aquella setmana. L'Iker i la Marina, hola, benvinguts.
Hola, com estàs?
Hola, Karen, bona tarda.
Ens van perdre els premis, tu.
Bueno, sí. No passa res, ja acabuda en el següent programa.
Sí, bueno, aquí estem.
Aquí estem,
exacte. Aquí estem parlant dels premis. Comencem pels Premis Alba, que no sé si els coneixeu, però estan impulsats pel Biblionauta i estan destinats a premiar els millors llibres destinats a joves. O sigui, sí. Llibres ja publicats i que els lectors joves poden votar quin els ha agradat més. I ha guanyat com a millor novel·la traduïda Igualtat de Ritus, de Terry Pratchett. Crec que n'hem parlat en altres...
Molt bé.
L'has arribat a llegir?
No.
Pensava que sí, home.
Estic amb guàrdies.
Ah, mira. Bé. Bueno, encara del mateix autor.
Exacte.
La Igualtat de Ritus, la gràcia és que és com un Harry Potter, però amb una nena com a protagonista que diu, jo per què no puc ser mag? A veure, estem molt tontos o què? I crec que... dona un missatge molt positiu, sí. Tot i que és un llibre que té més de 30 anys, crec que és molt actual, precisament el missatge que dona de...
Sí.
Per ser home o dona no ens ha diferenciar en res, i si tens aptituds per ser mag, pots ser mag encara que siguis una dona.
Doncs esclar, Igualtat de Ritus en tots els sentits possibles.
Exacte. Llavors, la millor novel·la escrita en català per aquests Premis Alba és Misteris de la Boira, de la Selena Soro. Ja hem quedat amb ella perquè vingui al Quimèric pròximament i així parlar-ne.
Però
que bé... Que bé, fem els contactes.
De fet, jo vaig tenir el plaer de llegir el Misteris de la Boira aquest estiu per un tema relacionat amb el Festival 42.
Un tema.
I em va agradar molt, perquè vaig pensar que tocava com molts temes que normalment no es toquen, des d'un punt de vista diferent. És un totxarro de llibre, això sí. Vull dir, són 500 o 600 pàgines.
Ens agrada llegir.
Un llibre ideal per les vacances, vull dir, per anar llegint i vivint aventures. Llavors, bé, doncs ja quan parlem amb ella ja descobrirem per què va tractar els temes que va tractar, però sí que podem avançar-vos el que va dir durant l'entrega de premis, que es va mostrar així de satisfeta.
Molt contenta de rebre aquest premi, que a més té el nom de l'Alba, que és una protagonista de les meves preferides, i aleshores estic molt contenta de rebre això, un premi que té aquest nom amb aquesta protagonista forta i intel·ligent, que segur que estaria també, seria benvinguda entre els meus personatges i seria amiga de tots els meus personatges, així que moltes gràcies.
I pel que fa als Premis Ictineu, es va entregar la 13a edició d'aquests premis i el millor llibre en català va ser Per l'horror de Rèquiem, de Marc Pastor. Ja hem parlat d'aquest llibre altres vegades, vam poder parlar amb el Marc Pastor quan va sortir. Clar, a veure, a mi se m'escapa el riure una mica que surti aquest llibre com a millor llibre, perquè al final és una trolejada que ell ha fet, no? Vull dir, és una trolejada de Marc Pastor, que s'ha dit, vaig a escriure una cosa per catxondejar-me jo de mi mateix, de les meves coses.
Efectivament.
I si a algú li agrada, bé. I mira, sembla que ha agradat, perquè aquests premis són per votació popular, per tant...
Sí, sí, o sigui, no hi ha un resultat més just.
Sí, sí, sí.
Doncs enhorabona, Marc.
Sí, sí. Llavors ell es va mostrar molt agraït pel guardó, que és el seu segon ictineu, eh?
Toma,
després
ja.
De 3 nominacions, eh? És el seu que segon. Bé. Tenint en compte que aquesta novel·la ha suposat doncs, una aposta molt arriscada.
Per tot el que significa amb aquesta novel·la, que és una espècie de salt al buit, sense salt a la piscina sense aigua, vaig decidir a improvisar una novel·la absolutament boja, caòtica, amb terror, amb humor, d'humor còsmic, amb tota la confiança del Sergio i la Judit de Maimés, que em van dir, escolta, tu tindries algú per nosaltres, ara que volem començar amb autors d'aquí. Vaig dir, mira, doncs estic començant una novel·la que crec que encaixarà moltíssim amb Maimés, perquè L'horror de Rèquiem és una novel·la que va néixer per Maimés i va néixer per ser una rara avis dintre de tota la meva obra.
I llavors la millor novel·la traduïda als ictineus, Guàrdies.
Ja és casualitat,
La que tu deies.
Home, està molt bé.
I l'altra novel·la, també premiada perquè era un ex-aequo, o sigui, premiada per igual, Llengua materna, de la Suzette Elgin, que també és un llibre que, si no l'heu llegit, val molt la pena, és brutal. Parla de molts temes, també molt actual, vull dir, és un clàssic modern, al final. És un llibre dels 80, però parla de qüestions que ens afecten molt ara mateix, també. Millor conte en català. Jo m'aixeco i aplaudeixo perquè em va encantar. Soc la llevadora de la Roser Cabré Verdiell. Està inclosa al llibre Extraordinàries, que es va publicar en una antologia que va publicar el Ricard Ruiz Garzón. Sí. I és un relat... és que...
brutal, no?
Jo crec que és el més espectacular d'Extraordinàries, perquè... bé, és que clar, costa molt explicar un relat sense fer spoilers,
clar.
No? Però bé, que ho expliqui ella, que va parlar i molt bé quan va recollir el premi.
El Soc la llevadora és un relat fet des de la culpa absoluta, no? Perquè jo estava molt embarassada precisament d'aquesta filla, que és la segona, i ja amb el primer em va passar de pensar no sé per què caram estic tenint fills i duent-los en aquest món desastrós que cau a trossos en tants aspectes diferents. I una mica fent el que fa el meu admiradíssim Ballard, vaig fer arqueologia del futur, i em vaig imaginar què passaria si algú acabés amb aquesta culpa dient, no, escolta'm, prou, no? Prou ja som masses, no cal que seguim fent-ho d'aquesta manera. I que organitzés un món d'una altra manera substancialment diferent pel que fa, no només bueno, no diré gaire res, però a quan som i com ens organitzem la vida.
Arqueologia del futur, m'encanta. He de dir... que a vegades em passa que quan veig una embarassada no sé si dir-li enhorabona o donar-li el pèsam.
Jo era...
Em perdó,
Mira, Iker, a mi m'ha passat això fins fa ben poc, perquè per mi el tema de l'embaràs és com, Dios, quin drama. Però arribes a una edat en què... bueno, la meva edat ja de persona gran. Ja,
no? Ai, Karen, que ens vols dir?
Que quan la gent es queda embarassada és perquè realment s'ha esforçat molt i ha volgut, no?
Vull dir, sí,
és depèn. No és com quan tens de 15 a 25 anys que pot ser un error, no? I amb 30 i tants, és perquè tu has volgut. Llavors, a partir d'una edat ja així entrada, has de felicitar.
Bueno, sí, vale.
En principi, si però has volgut, és bo.
Ja li veuràs a la cara, també. dic jo. I bé, repassem els altres premis. El millor conte traduït és El mercader i la porta de l'alquimista, del Ted Chiang. Està inclòs en el llibre d'exhalació, que precisament s'ha emportat el premi a la millor antologia fantàstica en català.
Uh-huh.
També molt recomanable, molt xulo, el Ted Chiang. Amb aquest tema, amb aquest del mercader i la porta de l'alquimista, és una barreja entre ciència-ficció i Les mil i una nits. O sigui, una cosa
sona bé.
Molt xula i molt diferent del que estem acostumats d'aquest autor.
Sí, sí.
I la millor il·lustració de la coberta ha estat per Llengua materna, que la coberta era del Manuel Gutiérrez, i bé, o sigui, aquests dos premis que s'han portat al Llengua materna, no està gens malament.
Uh-huh.
I aquest és el balanç d'aquests premis, ja la setmana que ve, d'aquí dues setmanes, de fet, quan tornem, podrem parlar dels guanyadors del 42.
Ui, quines ganes.
Ah, quins nervis! I ja els acostarem a l'audiència.
Quimèric als salons.
I de repassar premis anem a fer cròniques de tots els actes del Fantàstic que hi ha a l'agenda, que no són pocs, i comencem per un dels actes en majúscules, que és el Manga Barcelona, l'antic Saló del Manga, que s'ha fet del 29 d'octubre a l'1 de novembre, concretament ha fet la seva 27a edició, després de 2 anys sense poder-ho fer presencialment arran de la pandèmia. Hem seguit una mica les diferents edicions més o menys extenses telemàticament, no? Uh-huh. I ara, doncs, vosaltres dos heu tingut el plaer, el gustàs, perquè em consta que us heu passat molt bé d'anar presencialment. A veure, primer de tot, una mica, quin ha estat l'ambient? O sigui, aquest retorn ha quedat igualit, com ha passat amb altres actes, o ha sigut com per les Porta Gran?
No, crec que s'han superat. He de dir que s'han recuperat bastant bé d'aquest període de pandèmia i recordo molt bé els 25 anys del Saló, perquè vaig anar el 2019.
Fa 2 anys,
ja. Fa 2 anys, exacte. I aquesta 27a edició ha sigut molt guai. Jo m'ho he passat molt bé, com un crio.
I tu, Marina, era el teu primer cop, oi?
Sí, per mi era la primera vegada, que ja volia anar des de fa temps, i a mi m'ha encantat. O sigui, el fet de poder veure tota la gent disfressada amb aquestes disfresses tan currades, em vaig fer una foto amb Iron Man que em va fer moltíssima il·lusió, que igual no és molt tema manga, però a mi em va fer il·lusió igual. I ens ho vam passar molt bé, vam parlar amb molta gent i va ser superinteressant.
No era Iron Man, era Deadpool, però bueno...
Li va fer la mateixa il·lusió sense saber qui era.
Els nervis del directe.
A veure, he vist algunes xifres que fan caure de cul, eh?
Home, sí.
Més de 122.000 visitants.
Que és bastanta recuperació, és el 80% que van tenir l'any de no pandèmia.
Uh-huh. Home, em sembla una xifra molt destacable.
Jo crec que s'han recuperat.
I també els expositors, no? Un 80%, no? També van tornar.
Exacte. Bueno, bastant bé, sí.
I jo crec que un saló tan gran, aquest 20% de diferència ni es deu notar, quasi.
Exacte.
I dius que falta el menganito que havia en el rincón 1 i no ha vingut.
Que pena.
Quina pena.
Ostres,
és veritat que jo...
encara en tenim 300 més per veure, no?
Sí.
És veritat que hi havia zones on habitualment hi havia molts expositors, les quadrícules habituals de molts puestos, que ara ja no estaven.
Una mica més espaiat, no?
Sí,
estava espaiat. Jo no em vaig agobiar en cap moment. Que tema era... Covid molt controlat.
Exacte.
O sigui, jo em vaig sentir molt
era
segura.
Era una preocupació que tenia i bastant bé. I, de fet, he de dir que, a més, estaven vacunant.
Ah, sí?
Què?
Estaven vacunant.
Sí, van flipar
al Saló del Manga.
Efectivament, hi havia una zona on estaven vacunant a altra gent.
Però era la vacuna d'aquí o era la vacuna japonesa?
No, la vacuna d'aquí.
Feien promoció, també.
Sí. Dos por uno. Has entrado en el manga? Bueno, te puedes vacunar gratis.
I vau poder parlar, no?, també amb l'organització per fer una mica aquest balanç.
Vam parlar amb la Meritxell Puig, que ens la vam trobar just a l'entrar al saló, va ser molta sort,
que
és la directora general del FICOMIC, i ens va explicar quines havien sigut les seves impressions.
Com esteu encarant aquesta renovació del saló?
Doncs amb molta emoció, molta pell de gallina, molta força i moltes ganes, la veritat. Després d'un any i mig sense poder fer cap esdeveniment dels nostres i l'any passat haver tingut que cancel·lar l'esdeveniment i fer-lo totalment online, la veritat és que ha sigut una carrera contrarrellotge, perquè fins al dia 2 de setembre no ens van donar llum verda amb moltíssimes restriccions que vam dir «Venga, nos tiramos a la piscina, ya veremos, intentem». La veritat és que ha sigut dur, però que val la pena.
Ha sigut difícil recuperar aquesta presencialitat?
Difícil no, sinó que de molt d'esforç, molta feina, però ha sigut difícil en el sentit de que vius amb aquesta incertesa i fins que un esdeveniment d'aquest no té una autorització de dir sí, amb aquestes condicions, perquè sembla que ja les coses van millor, però ha de ser així. Clar, tu no pots dir, no, jo lo quiero hacer, sí, no. Tens que tenir una autorització per fer-la. Llavors, clar, això crea moltes tensions, molt de dir, i què fem? I si un altre any no podem fer, què farem? A l'equip, a Merte... O sigui, ha sigut complicat. La veritat, ha sigut complicat, però bueno, tot sigui que ahir vam obrir, va ser un èxit, avui també, tot i la pluja, així que molt contents.
Això és positiu perquè heu pogut obrir, i és molt important, crec, recuperar aquest saló. Jo el vaig veure molt, molt feliç l'any passat.
No, l'any... La, no, sí, que va ser... 25è aniversari.
Exacte. Que va ser el meu primer.
Ah, sí?
Sí. El vaig anar a cobrir, mira, va estar molt bé. Com ho ha rebut el públic?
Doncs supercontents. La veritat és que és un públic que ens apoya moltíssim, a les xarxes socials ens apoya moltíssim sempre, que durant la passada edició, que va ser tot online, va ser un festival meravellós, jo ho vaig disfrutar, gaudir moltíssim, gràcies a ells, perquè estaven allí, el xat anava, que ens costava llegir i seguir totes les coses que ens deien, així que encantat.
Un factor molt important del manga són els expositors, perquè allà és on trobem els artistes,
exacte,
els dibuixants, els guionistes, les editorials...
Sí, ja és una tradició portar en qualsevol saló un artista i dir, mira, et promocionem perquè, no sé, fas un gran treball i t'ho mereixes. I aquest any...
Aquest any a qui li ha tocat?
Doncs ens vam apropar a Sarah Rand, que és una biòloga que es dedica a la il·lustració. I durant la seva trajectòria ha dibuixat diversos còmics que van poder veure a la parada, com per exemple Onironautas, 365 gotes de muerte. També ha treballat com a il·lustradora de portades, o sigui, és que aquesta noia ha fet de tot. I ha participat en diversos fanzines.
I el millor de tot és que no ha estudiat dibuix.
No?
No.
Ostres, no, clar, ella és biòloga.
Exacte.
Després la seva passió... doncs el dibuix, i d'això s'està guanyant una mica la vida.
I com dibuixa, eh?
Sí? Molt bé, molt bé.
Vam poder entrevistar-la per parlar del seu últim treball, que es diu Nihangpur, un llibre d'art on, a partir dels seus dibuixos amb una estètica furry, que els furris, no sé si sabeu què és...
No, ni idea, t'estava mirant amb els ulls molt oberts, perquè m'ha recordat a Furby, i ha sigut com, no deu ser el
mateix. No, furbis no són.
Què és això de l'estètica furry?
Doncs jo entenc que són dibuixos...
Sí...
on els animals tenen una forma antropomòrfica, es diu?
Antropomòrfica.
Bueno,
que són
que tenen forma de persona.
Els animals tenen forma de persona, exacte.
I els veus fent accions quotidianes.
Exacte.
Doncs, bueno, el llibre aquest és un viatge pel seu procés per aprendre a pintar. Això ho farà fixant-se en l'artista Raja Rajivarma i la seva visió oriental de l'art. Ens ho explica a continuació.
Hablemos de Nihangpur. Este libro de arte, ¿qué trata?
Supongo que se puede describir como el camino de aprendizaje mío a lo largo de 12 pinturas. O sea, es un camino de descubrimiento y no solo el descubrimiento se hace a través de las ilustraciones que voy mostrando, sino que además también voy contando cosas del autor conforme voy aprendiendo de él y también de las pinturas que elijo, si estas están asociadas a alguna anécdota familiar o tienen algo interesante que comentar, en plan, yo qué sé, por ejemplo, hay una pintura que va de una chica que se coló en unos baños sin querer y bueno, pues cuento la anécdota de esta chiquilla y es una pintura inspirada en ello. Además de eso, explico mi evolución y mis problemas a la hora de enfrentarme a cada pintura y las razones por las que he hecho esa y no otra, o por qué he elegido esos elementos y no otros, así como truquillos y demás que voy aprendiendo a lo largo de cada una. En definitiva, es ver poco a poco el progreso en la mentalidad y cómo voy cambiando a lo largo de todo el proyecto, que duró pues 2 años y medio aproximadamente.
¿Cómo surgió la idea de esta novela, Nihangpur?
El origen de Nihangpur fue alcanzar 2 objetivos. Uno, quería aprender a pintar, que parece así como algo muy sencillo, pero para mí era una chillita pendiente que llevaba queriendo hacer desde hace mucho tiempo. Y la otra razón por la que me embarqué en el proyecto es que quería aprender un poco más de culturas fuera de Europa, pues llevo toda la vida empapándome del eurocentrismo y quería aprender un poco más allá, abrir un poco más la mente a otras influencias. Fue entonces ahí cuando conocí al autor de Raja Rajivarma, bueno, autor-pintor, que es un pintor indio muy interesante porque combina técnicas europeas como el óleo o la geografía con el costumbrismo hindú. O sea, es una visión mucho más interesante que la que podría ofrecernos los orientalistas europeos, que no dejan de ser europeos mirando hacia la India o hacia Asia, con una visión mucho más eurocentrista. Lo conocí y fue como, ostras, necesito aprender de él, este tío es un crack. Y entonces pues empecé a estudiarle, estudiar sus pinturas e intentar pues aprender de él.
Me has dicho que ya habías escrito novelas gráficas antes y pasar de una historieta a un proyecto tan grande, encima, intentar aprender a dibujar mejor es como un proyecto muy importante.
Sí, la verdad es que era un reto muy grande para mí, pero es que soy una persona súper inquieta, yo siempre necesito ponerme retos nuevos. Cuando empecé fue eso, es como necesito algo, necesitaba ponerme un reto difícil y yo creo que, bueno, fue una experiencia súper interesante, a veces muy frustrante porque, claro, yo no tenía ni idea de por dónde empezar a pintar porque no lo había hecho realmente nunca, pero la verdad es que cada vez que conseguía un paso nuevo, aprender una técnica nueva para acercarme a lo que quería, que era pintar bien, era súper satisfactorio.
¿Empezaste a dibujar también como un reto? Porque explicabas que no has estudiado para ello, que todo lo que eres es autodidacta.
Pues es posible, no lo sé, porque la verdad es que yo llevo con un lápiz en la mano desde que nací. Bueno, no exactamente desde que nací, porque eso hubiera sido muy doloroso para mi madre, pero...
La verdad...
Perdón por el chiste malo. Pero eso, que no tengo recuerdo realmente. Pero es cierto que desde muy pequeña yo ya me... No sé si lo planteaba como un reto, pero por ejemplo mis profesores siempre se llamaban la atención de que cuando todos los chiquillos de la clase dibujaban con, no sé, círculos, palitos y yo, ya dibujaba con perspectiva, en plan, la mesa no era una mesa de vista de lado, no. Tenía cierta perspectiva la mesa, que es como... Así que supongo que sí, que iba un poco en mi naturaleza, siempre intentar hacer cosas que no tengo ni idea de cómo hacerlas, pero aprender a hacerlo, ponerme ese reto, inconsciente o conscientemente. Nianpur fue un reto consciente, pero yo creo que en general siempre tiendo un poco a eso, a estirar mis límites, ¿no?
¿Qué dificultad más grande te has encontrado en este proceso de aprendizaje?
Claro, yo estaba acostumbrado a dibujar con tintas y tenía que acostumbrarme al paso de que pintar normalmente tú no haces una tinta y luego lo coloreas. Y al principio me costó encontrar un equilibrio entre voy a conseguir cierto detalle, cierta definición, pero a la vez no quiero hacer un line art, no quiero hacer unas líneas. Y eso fue algo que si miráis el libro se ve que voy explorando diferentes aproximaciones. La primera vez sí que hice un line art, luego coloreé y luego le maquillé el line art, luego en otro lo hice todo al revés, fue en plan una mancha y voy definiendo desde la mancha y luego en los siguientes voy experimentando hasta que encuentro algo con lo que me siento más cómoda a la hora de pintar sin valerme de esos line art que tanto uso en cómic.
I després, a part dels expositors, un dels trets diferencials de so del manga són les xerrades. A mi era un dels elements que més m'agradava, perquè es descobrien uns temes...
Vam gaudir molt.
Temes sí. Normalment que no s'han tant ni passat pel cap i allà t'ho s'han explicant, no?
Com, per exemple, el que vam tractar... bueno, el que vam veure el dissabte. Molt xulo.
Si no concretes més... ara va. Salut... Les 30 xerrades del dissabte.
La salut mental al manga. Molt interessant, de la mà de Laura i Kevin de Mangas i altres vinyetes. Unes persones meravelloses.
Molt simpàtiques.
Tot i que m'estan ficant en el món de ser pobre, perquè m'han recomanat una quantitat immensa de mangas i jo he comprat la meitat del catàleg de les editorials de manga.
Sí, per va tant, ser molt divertit però... veure l'Iker sent ric de sobte.
Sí, i sent
comprant-ho
pobre,
tot.
I sent pobre al final, exacte.
Clar, però això després has parlat amb el banc, no? Perquè deuen fer un crèdit, no? Que hauràs de tornar en els pròxims 15 anys, no?
17.
Així com als Estats Units, exacte. I a la universitat.
Doncs la xerrada molt il·lustrativa sobre la societat japonesa i el seu tracte amb les malalties mentals, com la depressió, que des dels 2000 al Japó la tenia com... No existe.
No, pues, si no la veo, no existe. Pues,
mira que hi ha suïcidis al Japó.
Exacte, sí, un dels països amb més suïcidis del món. Doncs, d'una cosa...
Ara entenc aquesta música depriment de fons, eh?
Primer no, home, no.
Ara la música m'encanta.
Gràcies.
Del viatge de Chihiro.
Exacte,
sí,
és molt
clar,
bonica.
Té un punt depriment que...
Jo la relaciono amb la meva infància i no la relaciono amb depriment. Bueno, continua.
Em vaig plantejar posar el de la tumba de les luciérnagas.
Uf! Drama.
Ja te digo.
Jo vaig llegir el llibre fa poc i em queien les llàgrimes, eh?
Bueno,
seguim amb la depressió?
Doncs jo l'altre dia vaig plorar.
Doncs fixa't, canviem de terç. D'una cosa vam estar segurs després de parlar amb ells. El manga pot salvar vides.
Hablando de mangas y de la historia del estigma de las enfermedades mentales, ¿se puede ver el progreso de estas en la sociedad japonesa?
Cuando cogemos los mangas y los empezamos a poner y los ordenamos históricamente, sí que hay una diferencia en cómo se representaban en su momento y cómo se representan ahora. E incluso es una relación que tanto por un lado como por otro se beneficia. O sea, es el manga también y la potencia de que muchos más autores tengan cabida en ser mangakas, que sufren trastornos mentales, autores muy importantes que empiezan a concienciar a la sociedad japonesa de que existen y de que saben expresar sus propias vivencias. Entonces, al final es eso también, la propia sociedad entendiendo un poquito más los trastornos mentales, pero también los mangakas contribuyendo a lo mismo.
también un poco es la concienciación general de la sociedad y la crítica que se le hace al manga, ¿no? Si vemos Pesadillas de Kazuhiro Otomo de 1980, en él, de esos asesinatos que comentábamos, es un manga donde pasan asesinatos, ¿no? Y el primer sospechoso es una persona con un trastorno mental o una discapacidad mental que supuestamente probablemente había abusado de menores, y es como directamente la policía se centra en la persona con el trastorno mental o otra persona que también tiene que es alcohólica, por lo tanto que probablemente también tenga algún tipo de trastorno. Son los dos primeros sospechosos, ¿no? Eso a día de hoy vemos cómo ha cambiado con lo de Look Back de Tatsuki Fujimoto, donde se le ha criticado enseguida que estigmatizase a la esquizofrenia y le han hecho cambiarlo. Entonces vemos cómo la conciencia social también provoca que cambie el manga.
Japón tiene una de las tasas más elevadas de suicidios. ¿Parte de ellas es por el estigma y la presión social?
Por supuestísimo. Al final, el tema de los suicidios también es el tema de lo que hablábamos, de que hay un mundo interior que Japón no permite expresar tanto, ¿no? Al final es una sociedad colectivista en la cual lo que se busca es que todo funcione. O sea, realmente no se persigue que la persona individualmente esté bien, sino que mientras todo funcione bien, tampoco importa que se caiga algún tornillo. O sea, al final es una sociedad colectivista, como digo. Lo que importa es el final.
Y luego a mí me llamaba la atención de la charla que habéis dado, ¿qué diferencia España o Occidente de Oriente? ¿Por qué las tasas de depresión son tan grandes allí por el trabajo y aquí, en cambio, viviendo la misma situación, no ocurre lo mismo?
Bueno, esto es un poco también cultural, ¿no? En cuanto a la cultura del trabajo, allí, sobre todo con el auge del consumismo, el crecimiento económico de los 80, pues se instauró ese régimen de trabajar muchas horas, y aunque las empresas han ido mejorando, aún a día de hoy está mal visto tomarse vacaciones en las empresas, vacaciones pagadas, está mal visto irse antes que el resto. Eso se ve incluso en mangas también como Zom 100, que es una serie de zombies donde el protagonista está tan destrozado con su trabajo que el apocalipsis zombie le salva, ¿no? Entonces creo que aquí la cultura del trabajo es diferente. Aún así, aquí tenemos también un problema grande, ¿no? Con la depresión, no es algo totalmente que difiera de Japón. El índice de suicidios también es un poco por cómo es la sociedad japonesa, la cultura. Allí incluso hasta el tema del suicidio históricamente ha sido diferente a aquí. Siempre ha sido como una en muchos casos históricamente se ha visto como una salida honorable, ¿no? Sí, entonces es diferente culturalmente, y el tema del trabajo y la presión laboral, la presión social, es más alta tal vez de la que tenemos aquí, pero tampoco estamos nosotros para tirar cohetes.
Y quizás aquí, a lo mejor, me lo invento, la cultura judeocristiana, que también castiga el suicidio, y a lo mejor allí es diferente.
Sí, sí, eso es exactamente. Históricamente nuestra visión del suicidio, pues es como lo que dices, por el cristianismo estaba mal visto. Y en Japón, en cambio, durante la historia se ha visto como algo honorable. Hay muchas otras culturas que lo tienen así, como una salida normal, ¿no? a la vida. Pero nosotros hemos tenido esa presión en general en Europa y en América, por la tradición cristiana, de que el suicidio está mal visto, igual no te entierran. Aunque hoy en día eso ya está un poco más obsoleto. Pero sí, tradicionalmente el suicidio se ve de forma diferente según las culturas.
¿Vemos esquizofrenia y depresión en mangas y animes?
Sí que las vemos. Por ejemplo, comentamos el manga de Monsusu, de Crecimos, Descubriéndonos Despiertos, Crecimos con Trastornos del Desarrollo. Es una obra que justamente hay algunas personas que hablan de sus experiencias con la esquizofrenia. Hay un autor, que ahora no recuerdo el nombre, que hace poquito también, una autora creo que fue, que sacó su propia experiencia sobre la esquizofrenia. No es una obra que nos haya llegado a España, tristemente. Pero lo vemos en autobiografías muy poquitas, pero lo podemos ver. Luego, ya cuando hablamos de mangas más generalistas, hemos comentado los casos de Ayama Hiro, también está NHK, pero son algunos elementos de la esquizofrenia. No se habla de la esquizofrenia como tal, y tampoco es que se pretenda concienciar sobre esto. Simplemente que hay elementos que son interesantes de este trastorno y que los añaden a diferentes personajes.
Por contra, la depresión, que sí que ha sido mucho más aceptada en Japón, sobre todo después de las campañas publicitarias de las farmacéuticas para vender el Prozac, aquello del juicio de Dentsu, de un empleado que se suicidó, La depresión es algo que sí que todo el mundo es muy consciente, se sabe que es un problema el tema del suicidio. Ahora con el COVID se han disparado esos suicidios, por lo tanto el gobierno enseguida se ha puesto a intentar trabajar sobre el problema. Al ser algo mucho más normalizado, lo vemos en muchos más mangas, aunque no siempre se diga de forma explícita, pero vemos los síntomas claros de algo que se sabe, ¿no?
¿Y de estos trastornos mentales se habla debidamente? Es decir, ¿se cae en estigmas, en estereotipos?
Muchísimos, pero al final no es algo alejado de la realidad de Occidente y en concreto en España, ¿no? Al final se habla mal de los trastornos mentales, los medios siguen estigmatizando y contribuyendo a los prejuicios, principalmente cuando hablamos de la esquizofrenia. ¿Cuántas personas no piensan que la esquizofrenia implica literalmente que las voces te dicen matar y son las personas asesinas siempre los que son esquizofrénicos? Japón al final tiene una realidad pues es muy similar en ese aspecto, ¿no? Lo que pasa es que encima está mucho más ocultado, entonces se empeora porque realmente al verse como algo diferente, lo diferente no gusta, se le aparta de la sociedad, no interesa. Pasa muchísimo también con otros colectivos, como puede ser el colectivo LGTBI. O sea, realmente todo lo diferente se aparta, es como, ah, sí, muy bien, ah, sí, existe, pero no quiero saber nada de ello. Entonces eso, claro, es muy problemático, porque si las personas además no quieren saber sobre ello porque es diferente, no hay una información, es muy complicado divulgarla y obviamente se van a caer en estereotipos, en muchísimos prejuicios hacia estas personas.
Comentabas que la gran mayoría de mangas que tratan enfermedades mentales son autobiográficas. ¿Existía una necesidad de crear referentes?
Sí, sí, completamente. De hecho, Monsusu en su obra es la principal que lo dice, que es precisamente ella se embarcó en esa aventura para crear referentes para la gente. Al final los trastornos, al ser algo estigmatizado y que se oculta, hay gente que cuando tiene un hijo con un trastorno se pregunta cómo será su vida. Entonces poder ver cómo gente ha llegado a su vida adulta, los traspiés que ha dado durante su vida, es una forma de identificarse y de encontrar un referente de qué hacer en la vida o por lo menos qué han hecho otros antes que yo.
Sí, es que directamente son los propios mangakas los que ven la necesidad de los referentes cuando dicen, vale, ¿por qué me he sentido tan mal? Bueno, pues una parte de el sentirme tan mal es porque no tengo a nadie que me ayude. Todo este proceso, el que hablaba Monsusu justamente del tema laboral, algo tan fácil como encontrar un referente que le hubiera dicho, oye, es que las personas con TDAH, el tema laboral no lo llevan muy bien, normalmente no son estables, no se encuentran bien, al final los acaban dejando, hay diferentes profesiones que te pueden ayudar. Esto le habría ahorrado muchísimo sufrimiento. También Akabi Nagata, ¿no? Una autora que también habla muchísimo de esto y que su obra, Mi experiencia lesbiana con la soledad, es un grito a una necesidad que tiene ella de expresarse porque no puede hablar de esto con nadie, porque no se siente comprendida. Un gran problema que tiene Akabi Nagata justamente es la incomprensión por parte de sus padres. ¿Por qué? Hay una falta de información increíble. El tema del gambaré, ¿no? Entonces eso es porque tienes una personalidad muy débil, tienes que ser más fuerte, venga, ánimo.
¿El manga puede salvar al mangaka?
Sí, sin duda, el manga es un salvoconducto para muchos mangakas. Susoshimi hablaba de que su imposibilidad para comunicarse debido a su trastorno de la comunicación le frustraba mucho en su día a día por tener historias en su cabeza que contar. E incluso el hecho de poder contar un chiste a un amigo o una historia graciosa se le hacía un mundo y al final acababa por no hacerlo. Entonces esa frustración él la podía desahogarse a través de comunicándose a través del manga y encontraba ahí su salvación. Pero Kabi Nagata, por ejemplo, también es una persona que escribía para desahogarse, como si fuese un diario, lo hacía en formato manga. Entonces a veces estos autores han encontrado después el apoyo del público, lo que realmente ha supuesto como un abrazo para ellos en cuanto a soporte, ¿no?
¿Y el manga puede salvar al lector?
Hombre, por supuestísimo. Aquí también hablamos de Inio Asano, que es un autor que encuentra salvoconducto en sus mangas, claramente, que eso lo toca en su propio diario, pero es que además en los comentarios que él recibe, que además se sorprende porque piensa, claro, sus obras, o sea, una persona japonesa piensa en su lector japonés, no mira mucho más allá normalmente, ¿no? Entonces se sorprende cuando él piensa que le va a poder llegar a un lector japonés y recibe comentarios de absolutamente todo el mundo en el que le dan las gracias porque ha encontrado un referente, ha encontrado un apoyo y eso es algo muy, muy, muy necesario, ¿no? Igual que los mangakas necesitaron sus referentes y necesitaron desahogarse, obviamente el lector lo va a necesitar, ¿no? De hecho, muchos mangakas se hacen a la fuerza mangakas porque es que como no encuentran ningún referente, dicen, pues lo voy a hacer yo.
Al Quimèric tenim un gran poder, però cap responsabilitat. Quimèric als festivals.
El que deixem tot el que és el manga i anem a parlar de cinema i concretament del festival Cardo Terror, que es va fer també just aquest cap de setmana del Saló del Manga, del 28 d'octubre a l'1 de novembre en els cinemes Barjo de Cardedeu. Era la 16a edició. L'any passat, a diferència del Saló del Manga, sí que es va poder fer,
sí,
però sort, en ple confinament municipal, amb la qual cosa només hi podia anar la gent de Cardedeu.
Els de casa, no?
I jo, que era jurat, i llavors, clar, em van fer un paper per si el Procicat m'aturava per la carretera, però no va passar, amb la qual cosa va ser el millor cap de setmana de tota la tardor, perquè va ser com,
és
oh, he hecho algo!
Que costava moltíssim fer coses. Jo anava al camp cada dia, bueno, cada cap de setmana.
No devia ser Sabadell,
ostres,
perquè
quin drama.
Aquí camps pocs, però vaja.
Sí, el riu aquest.
El Ripoll.
Això?
El riu aquest.
Tornem al Car de Terror, millor. Es van projectar 15 pel·lis amb la temàtica de Halloween com a fil conductor, perquè és dels primers cops que ha coincidit justament amb Halloween.
Home,
i dues de les sessions, o sigui, normalment el que fa el Car de Terror és projectar clàssics. De fet, el Líquere ja sap que un any hi va anar.
Efectivament, sí.
Però també tenen, des de fa un temps, una doble sessió amb pel·lícules cedides pel Festival de Sitges, o sigui, pel·lícules noves d'aquest any que Sitges cedeix perquè es puguin veure el Cardo Terror. Llavors, aquest any es van projectar Prisoners of Ghostland, que sentim la banda sonora de fons, i The Boy Behind the Door. Jo vaig poder veure el Prisoners of Ghostland, que està protagonitzada per Nicolas Cage i dirigida per el japonès Sion Sono.
Ah, ja sé quina és!
Sí?
Vale, continua.
Puc dir que és una anada d'olla, sí. No puc definir d'una altra manera,
vaya.
Però està extraordinàriament ben feta. I això, doncs, clar, li dona molts punts. Llavors, sí, clar, sí. Hi ha coses que... Hi ha escenes que recorden una mica com els cors grecs, no? De...
Sí.
Oh, que ha passat això? I són 15 japonesos cantant. No, oh, que ha passat això? No? I és com superestrany, perquè és quasi com una obra de teatre, però amb cine.
És raro.
Una anada d'olla completament. Però va ser divertit.
I amb Nicolas Cage.
I amb Nicolas Cage, que ja fa quantes pel·lícules que se li han anat completament.
Sí. Bueno, és que té una cara.
Els seus 57 anys jo crec que ja ha dit, mira, jo ja no tinc tornada enrere. Ja des de Mandy, que ja se me n'ha anat.
Sí.
Colors of Space, no?
Sí.
Colors of Space,
sí.
Aquella de Tulu, també, doncs, també se li va anar, m'ha mandat, i aquí
afectar.
Arriba, doncs, igual, ja, desquiciat
com,
total.
Ja,
com el de Harry Potter, que ara s'ha posat amb el cinema indie super a tope.
Ah, ai, m'encanta. És que cada vegada va pitjor. Heu de veure les seves pel·lícules, són terribles.
un dia en parlarem, que segur que dona per parlar. El que sí puc dir és que aquesta sessió de Sitges estava a la sala completament a rebentar.
Ah, mira.
Sala planíssima, o sigui,
toma,
per
ja.
Trobar lloc ja...
Clar, com l'any passat no van poder...
Ah, exacte, i clar, són títols que són grans reclams. Una altra sessió que també va tenir molt públic i sempre en té molt, que aquest any potser diria que un palet menys que altres vegades,
bueno, ja és
la projector dels curs, la projecció dels curs finalistes de terror arreu de Catalunya del TAC. I també és clar l'entrega de premis. Llavors, la gràcia d'aquesta sessió, que és el que sempre trio aquesta sessió per anar a cobrir, és que hi ha tots els directors, actors, productors de tots aquests curs. Llavors, és molt interessant com a periodista poder escoltar les històries que hi ha darrere dels curtmetratges.
Sí, sí.
Aquest any eren finalistes escollits entre 20, L'última Navidad del Universo, Cuatro Espinas, sí. Noel, Nunca te dejé sola i Horroroscope. Jo només, n'hi havia un que no havia vist, que era Cuatro Espinas, i em va agradar bastant, que és un tema del bullying i tot això.
Sí.
Yeah.
Llavors, la més premiada va ser Horroroscope, que es van portar el premi a millor curt i a millor interpretació per Míriam Marcet, que és la protagonista. No sé si l'heu vista, no?
No.
No, a mi no em sona.
Doncs és molt graciosa perquè és com un tràiler d'una pel·lícula. És un gag, a veure, perquè ens entenguem, és cachondeo.
Sí.
I és una dona que va al metge perquè la seva filla adolescent li passa alguna cosa i li estan fent proves i el metge li diu, mira, té aquest problema. Que no em facis dir com li diu el problema.
Vale.
Però està relacionat amb les pel·lis de terror.
Uh-huh.
I llavors diu, i li passarà això, això i allò. I clar, cada cosa que diu que li passarà et van posant les escenes, no, de topicazos de pel·lis de terror.
Sí,
no? I llavors, clar, no ho diré al final, però encara fa una volta més a la conya. Llavors és
con letreros gigantes de boom.
No.
Per passar esto, uah.
No, no, no. Amb l'escena de la noia obrint la taquilla i que se senti el... Saps? Aquest tipus de cosa.
Sempre amb mal rotllo.
O del violinista que t'està tocant a l'orella. No, doncs, però tot enfocat amb el tema de l'humor. Vam poder parlar amb el director, amb el Paul Diglie, que hem de dir que va flipar. O sigui, se li va notar la cara que no s'esperava per res del món aquests dos premis.
Sí, el tema de l'actuació és, jo diria que és el primer premi. Havia tingut alguna nominació, però el primer premi com a actuació així totxo de la Míriam. I a mi em sembla un actiu genial, i sobretot amb gènere, que té aquest doble rotllo que buscàvem, que era ser molt dramàtic, però dins de del dramatisme ser molt còmic, i aquí s'ha valorat i estic tan content per ella. A més, tenim un nou projecte en ment, que no és de gènere, però en ment no, perdona, que ja l'hem acabat, però que ara començarem a festivals, que ella també és una de les protagonistes, i a mi em sembla una actriu d'una talla gegant. I clar, si anem ja de cop al millor... el millor curt del STAC, el Premi Català, clar, és que aquí... Jo, una mica en la línia que deia en el discurs, un discurs totalment improvisat, perquè, òbviament, no m'ho esperava, però jo crec que hem d'arribar a valorar moltíssim el que tenim a la nostra terra, a Catalunya, en quant a gènere. Tenim una proposta que és espectacular, que és que uns festivals, que a priori haurien de ser competitius entre ells, s'han associat per anar-se passant, per anar-se ideant, per anar-se gestant entre ells. I això ha generat que nosaltres també, jo crec que siguem menys competitius i més col·laboratius entre directors, entre equips de rodatge. Vull dir, jo he conegut molta gent, i la majoria de gent que són amics meus, formen part dels festivals de gènere. Competidors o creadors, no? I llavors, a partir d'aquí, jo crec que aquesta màgia que es crea i que acaba sent aquest STAC, no? Aquest Terror Arreu de Catalunya, jo per mi és genial haver sigut part d'aquesta història tan maca catalana aquesta nit.
Un dels punts forts de Horrorscope és precisament la gent que som amants del gènere de terror, que està ple de clichés, que tots els localitzem, que ens fan fins i tot gràcia, no? Perquè ho porteu a l'extrem. No sé si aquesta era la idea també, anar justament als mega fan del terror.
Clar, aquí jugàvem amb una cosa a favor nosaltres, que nosaltres sabíem perfectament que un curació aquest cura el fèiem perquè ens venia a gust i perquè, òbviament, volíem matxacar aquesta part del terror que és que al final és de copisteria, no? Fotocòpies, no? I d'alguna forma sí que és veritat que teníem en ment de qui és qui porta, qui està al darrere dels festivals i qui està davant dels festivals de gènere, els amants del gènere. Llavors, volíem fer una cosa que també hi hagués un punt d'identificació, un punt també de crítica, però de paròdia, de burla, a nois... hem de fer alguna cosa, no? O sigui, aquí també hi ha un punt de... òbviament que es fan coses molt arriscades i molt diferents, però sí que és veritat que a vegades ens trobem això, no? Aquests clichés repetits. Llavors, és un curtmetratge que ha funcionat molt per festivals, jo crec que també per això, perquè al final la nostra proposta paròdica era absorbida pel propi festival. Sí, és veritat, ens arriba tot això. Veiem tot això a les sales, sobretot a les comercials, no? El que arriba aquí. Llavors, era un joc. Era un joc també amb el festival i amb el públic.
I aquest projecte que ens has comentat que acabeu d'acabar, com es dirà i on el podrem veure, si és que ja ha estat seleccionat o tot just el comenceu a rodar?
No, el tenim acabat ja fa, literalment, a principis d'aquesta setmana vaig començar-los a distribuir, bueno, a començar aquest curtmetratge que es diu Work It Class. No és un curtmetratge de gènere, ja us aviso. Hi ha festivals del TAC justament que m'han anat dient «Ei, que he vist que has fet un nou curt, passa mal». No és de gènere, sí que és comèdia molt absurda, de fet és molt comèdia del patetisme, i els he dit «No és de terror, però sí que és veritat que us tapareu les mans a la cara perquè us fotreu una vergüenza ajena espectacular». I això sí, repetim elenco d'Horoscope, part d'Horoscope i part d'altres projectes que havíem fet. O sigui, aquest havíem cap on va.
I llavors el premi del públic va ser per Nunca te deje sola, de Mireia Noguera.
Un no m'extranya.
Un curt que, clar, tracta el tema dels abusos en menors d'una manera molt diferent, amb claus, doncs, una mica seguint els cànons del gènere fantàstic, però sí, sense ser gènere fantàstic, en veritat, no? Vull dir, potser agafant-lo una mica amb el terror... Bé... En tot cas, vam poder parlar amb la Mireia i estava molt contenta d'aquest premi, però és que, a més, no para. O sigui, té 10.000 projectes ara mateix entre mans.
Uh-huh. I tant.
I aquest curt, precisament, és un dels que ha tingut més recorregut en aquests dos anys.
És un premi molt especial. La veritat és que sempre el premi del públic fa molta il·lusió perquè al final és... tu fas les pel·lícules, no?, per compartir-les amb la gent i que els hi arribi i que hagin considerat que Nunca te deje sola s'ho mereixia, doncs fa molta il·lusió, la veritat. És com el premi més càlid que pots rebre.
Va, penso com comentaves que esteu arribant al final del que és el recorregut d'aquest curs. Quin balanç en fas després d'aquests 2 anys voltant per sales, amb la pandèmia pel mig i tot plegat?
Clar, nosaltres vam estrenar 4 mesos abans de que arribés la pandèmia o alguna cosa així. Llavors et diria que ha anat un increcendo i ara ja portem 2 anys ja passant el límit i sembla que cada vegada passa el temps i venen més coses a mesura que passen els 2 anys. És a dir, el primer mig any vam estar bastant parats perquè tot era molt online, o molts festivals es van cancel·lar, i a partir de l'any vam començar com a remuntar, però molt fort. És a dir, a part de que, bueno, ara estem a Movistar, ens vam projectar festivals com Cannes, de cop vam guanyar un premi a Màlaga també, que tot era com a seccions més paral·leles, però bueno, eren portes en festivals que ens obrien i que al final, de que la gent ho veiés allà, ens ha obert molt més, no? O ara els Premis TAC, o vam estar als Melies també, que es van celebrar fa poc. És a dir, que la veritat és que diria que ha anat passant el temps i cada vegada ha anat millor, i ara és el que deia, que no sé mai quan serà l'última projecció perquè sembla que això mai acaba, no? Bueno, llarga vida, però sí, molt contentes, la veritat.
I amb quin projecte estàs ara?
Amb bastants, la veritat.
Que sempre estàs treballant molt.
Sí, la veritat és que sí, en tinc molts entremans, però així que pugui dir, ara mateix estic escrivint un llargmetratge amb el director Carlos Baena, director del curtmetratge La Núria, que el recomano molt. Estem escrivint un llargmetratge i llavors també tinc un altre projecte que es diu Set de Cors, Siete de Corazones, que és un projecte que fem amb Cortea, la Jana Llopart, productora també en Un que te deje sola, i amb l'Esteve Soler, de Mosaic Cinema, de Manresa, que és un 7 relats que li donen una visió molt, molt peculiar, molt cínica a l'amor. Deixem-ho així. Són els directors de 7 raons per fugir i és com una segona pel·lícula que va en la mateixa línia de la primera, però amb un altre tema que engloba totes aquestes històries. Això és el que podria explicar ara.
I el premi als millors efectes especials va ser, com no podia ser d'una altra manera i com ja deia el públic abans d'entrar, per l'última Navidad del Universo del David Muñoz i d'Adrià Cardona.
Quina espectacularitat.
Sí, home, i el públic va tornar a riure i aplaudir i a gaudir i a tope amb aquest curtmetratge. De fet, vam poder parlar amb el Muñoz i hem parlat diverses vegades amb ell aquí al el Quimèric. De fet, em va dir, un altre cop, Karen, m'has de preguntar? Sí. I jo vaig dir, home, has guanyat i estaria bé que ens diguessis una mica, doncs mira, aquest tema que t'han donat el premi, doncs, d'efectes especials, doncs, com va anar, i és el que ens va explicar.
Pues molt bé, molt content, perquè la veritat és que els efectes especials van ser un curro, bàsicament és un curt dedicat als efectes especials, a que a cada moment estigui morint algú de la manera més esbojarrada possible, i molt satisfets d'endur-nos aquest premi. L'Adriana més, que és el codirector i és qui sobretot s'ha encarregat de fer tots els efectes especials, pues és un geni fent que amb el poc pressupost que tenim, que és ridícul, pugui fer coses que serien caríssimes, i és amb moltíssim material reciclat, i que amb tan pocs recursos puguem al final acabar guanyant premis d'efectes especials, pues molt, molt contents, la veritat.
Quant de temps vau trigar a fer tots els efectes especials d'aquest curt?
No t'ho sabria dir, perquè ja tal punt, o sigui, el curt, comencem la preproducció, comencem el guió el 2016, però el que és ja començar a fer efectes especials el 2017 i no els acabem fins a l'abril de 2018, però bàsicament perquè potser un dia estem fent efectes especials, un altre dia estem fent vestuari, un altre dia estem rodant, i qui diu dies és a lo millor cada 2 mesos que ens tornem a trobar, quan tots podem coordinar els dies. I clar, hi havia un punt que ja fèiem el rodatge de tot el que podíem i aleshores passaven 2 mesos i tornàvem a fer efectes especials i rodar la resta, amb la qual cosa et diria que és un període d'un any i molt, quasi 2 anys, però clar, no centrats només en els efectes, sinó que anem canviant el que podem anar fent.
I més enllà de totes aquestes sessions, el festival també va entregar el seu 16è premi Audrey a Lon Fleming, que va ser molt popular en pel·lícules com Pierna creciente, falda menguante, Blanca por fuera y rosa por dentro, i en el tema del terror, La noche del terror ciego, de l'any 72, que és la primera part de la tetralogia dels templers zombis de Mando Sorio, déu-n'hi-do, i la que va tornar a l'ataque de los muertos sin ojos de l'any 73.
La crònica del fantàstic.
I no deixem el terror, però sí que deixem els festivals, perquè hem de parlar d'una proposta, no?, que després d'haver estat, doncs, a Horrorland, doncs us enviem a un túnel del terror, perquè jo crec que no havies passat prou por. I que...
No, clar. No, us enviem, no.
T'enviem...
Dius al plural i la Marina no em va acompanyar. No.
T'envio el terror.
Exacte, que jo ho passo molt malament, jo tinc el recurs de fer humor cada cop que tinc por, i dic, ah, però hem de provar a fer una crònica en directe en un túnel del terror. I ens proposen fer aquest túnel i de sobte em dieu, vinga, ves tu sol, que nosaltres tenim feina.
Està perfecte. El 24 d'octubre l'Iker va anar fins a la Llagosta per anar a aquest acte de...
Exacte.
Horrorzaim.
Sí.
Que bé, era una segona part, diguéssim, perquè la primera la van fer a la Festa Major, va tenir molt d'èxit, i van dir, calla, que ara que s'acosta Halloween podíem fer el túnel.
Es reprofita, sí.
I llavors, clar, hi havia un túnel infantil i un túnel per adults. I tu vas anar als dos.
Sí.
És adolescent, estan les dues categories.
Més,
puc ser totalment sincer?
Totalment sincer.
L'infantil.
Ho sabia. No sé per sentit. Què pregunto.
Home, clar, a mi em poses un túnel de fer terror, no vull.
Vale.
Ho vaig passar malament, però... Va estar molt bé. També vaig poder parlar amb el seu director del projecte, José Antonio Guerra.
¿Cómo está yendo la jornada?
Pues bien, la versión infantil, hoy ha habido, hemos tenido la tarde completa y de adultos, la verdad que pensamos que va a ser más flojito por ser domingo y bien.
¿Y la sensación de la gente al salir de esta de adultos, cómo es? Porque, a ver, yo por experimentarlo en carne propia ha sido delicada.
Sí, bueno, yo claro, al estar en la puerta pues no veo muy bien las reacciones de la gente, pues salen por otro lado y no los veo. Pero bueno, salen corriendo, que eso es bueno. Hoy una chica justo en la entrada, cuando van a entrar en antigüedades, ha salido llorando, no ha querido hacer el recorrido, o sea que creo que es positivo.
Es positivo, a ver, pobre chica.
Sí, pero bueno, al final la gente viene a pasar miedo, entonces tenemos que darles miedo, ¿no?
Sí. Y se nota que a la gente le gusta venir aquí, pasar con sus familias, con los niños, el pasaje tanto infantil como adulto.
Sí, este año además hemos hecho una actividad nueva que se llamaba Érase una vez, que era un recorrido de cuentos. Entonces hacemos tres actividades al año, que es la de los cuentos, la de Halloween y la de Navidad. Entonces toda la escenografía... Para cada proyecto cambia y todo el recorrido cambia. Y bueno, ha venido gente de toda Cataluña. Por ejemplo, en septiembre hicimos el pasaje del terror y nos ha venido gente de Andorra, nos ha venido gente de Lleida y viene gente de Castelldefels, de Blanes, de muchos sitios de Cataluña. Que es alucinante que vengan hasta la Llagosta para ver un espectáculo. Que...
Bueno, eso implica que a la gente le debe de gustar.
Sí. Y la verdad que el de Navidad cada año pues ha ido cogiendo como más fama y la verdad que muy guay. Los cuentos que lo hicimos este año nuevo, claro, como no ha tenido todavía demasiado nuevo, pues no ha corrido mucho la voz y bueno, ha ido un poquito flojito a nivel de gente, pero la gente que vino muy contenta. Va a ser un recorrido muy chulo, muy, muy interactivo con la gente y...
Ya llevas 4 años haciendo este pasaje del terror. ¿Cómo vino la idea de hacer esta actividad para la ciudad?
Pues yo había trabajado ya en PortAventura, trabajando en pasaje del terror ahí en Halloween, había trabajado también en Parque Atracciones de Madrid y había hecho cositas en otros pueblos y siempre eran un éxito. Entonces pensé, jolín, eres de Ayagüesta toda la vida, vamos a hacer algo que atraiga a la gente aquí, que también sirva para la gente del pueblo, que haya cositas y cada vez pues ayudemos al comercio de aquí a vender más por la gente que viene y tal.
Jo el que tinc ganes de saber és com va anar. O sigui, aquesta crònica, a veure, jo la vull escoltar.
Doncs molt bé. En començarem primer pel túnel infantil.
Val.
Es tracta d'un joc, una aventura d'aprenentatge en una escola de màgia.
Ah, que bonic.
Exacte. I els nens, acompanyats de la família, esclar, havien de superar diferents desafiaments per recuperar els caramels que 3 bruixes s'havien robat i amagat.
O sigui que era bastant light, no?
Sí, bastant light.
Sí, sí.
Total, que
més, no?
Creieu que ho vaig aconseguir?
No.
Va. Jo crec que sí.
Gràcies per la teva confiança. Podem escoltar-me.
Vas a entrar com una escuela de magos y brujitas y tendrás que hacer unas pruebas para al final recuperar los caramelos.
Me parece maravilloso que pueda ser una brujita para salvar el Halloween.
Bueno, está bien, ahora te pondremos a prueba. A ver cómo remueves la pócima.
Pues vamos a ello.
Vamos.
¿Pero dónde los tenías guardados? ¿En una caja fuerte o algo?
Estaban escondidos, pero las brujas ya sabe usted que son brujas. Y claro. Ven a través de los objetos, ¿de acuerdo?
Tienes toda la razón.
Entonces se los han llevado. ¿Cree usted que será capaz de resolver el misterio?
Por supuesto.
Confiamos en usted plenamente, ¿de acuerdo?
Bueno, no pondría tanta fe en mí.
¡Ey!
Con perdón, hola. Uy, cuánto humo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mal. Me han robado mis caramelos. ¡Adiós!
¡Hasta luego! Y... ¡igualmente! Bueno, no prometo nada.
Puedo intentar ahogarlas con el cable del micro.
No sé si el corazón humano entra en la alimentación de la gran mayoría.
No, eso no es un corazón.
No es.
Es una fresa
muy grande.
Muy grande.
No parecen libros de verdad.
Pues mira, yo desde aquí estoy viendo La Sirenita, porque también tenemos cuentos Disney, los libros de Pócima.
Vale.
También para la gente más mayor tenemos 50 sombras de Grey ahí en la esquina. ¿Lo ves ahí?
¡Ostras, sí, lo veo!
Pues para la gente más mayor es que tenemos...
¿Tenéis Crepúsculo?
También.
Joder, pero... es bastante complejo esto.
No, los niños lo hacen.
Yo no soy un niño.
Bueno, venga, vamos a darte el premio porque creo que te lo mereces. Va.
¡Ostras, qué triste! ¡Ay, hola, Mago Estrella!
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Has aparecido por arte de magia, como ha indicado tu compañero.
¿Qué crees que hay que hacer?
¿Destruirlos con el poder de la amistad?
Con el poder de la magia. Y para ello vamos a tirar con todas nuestras fuerzas y derribar a esos fantasmas.
¿Pero de dónde nace la magia? De la amistad.
Y de la familia.
Uno.
Probemos.
Dos. Tres.
Y cuatro.
Vaya, la verdad es que muy bien.
Mira,
me siento.
Caramelos.
¡Oh!
Para ti.
¡Qué maravilla!
Esto es para ti. El diploma de que has superado todos los retos de esta escuela de magia.
¡Qué maravilla!
Muchas gracias por venir.
¿Esto lo puedo poner en el currículum?
Claro.
¿Seguro?
Segurísimo.
¿No se van a reír de mí?
No. No todo el mundo supera esta escuela de magia.
Eso es verdad. ¿He salvado Halloween?
¿Has salvado
claro,
Halloween?
Mira los sacos de las caramelos, los hemos encontrado.
¿Y dónde están las brujas?
¿Las brujas están desaparecidas ya?
Bueno, o no.
O no.
Yo me quedo con las ganas de matar a unas brujas, pero bueno.
A veure, Iker, que m'has fet riure molt, eh?
Sí que és molt bo.
Realment, et podria haver deixat el meu nebot de 3 anys perquè vingués amb tu, perquè...
dinamitzes molt la situació.
Moltes gràcies. La següent no la vaig dinamitzar molt bé.
Com era, a veure, el següent túnel, vas notar molt la diferència, realment.
La veritat és que sí, era el de les 8 de la nit, hores intempestives, bueno, sí, què passa? Soc vell. Dedicat als adults i, bueno, no era tan familiar com el primer.
Clar.
I tractava d'una tribu caníbal, maleïda.
Sí, no és el mateix.
No era
la
tan
història,
familiar.
Ja, la història tracta d'un explorador que va a raptar una nena i la va donar a aquesta tribu caníbal per menjar-se-la.
Ah, que bo.
Sí, estupendo.
Està boníssima, la nena.
Sí.
Amb una salseta, uah.
I la nena, de fet, va maleir la tribu.
Clar.
I què va passar? Doncs que això, el maleeix a tothom i l'explorador mor entre terribles patiments. I per algun motiu jo vaig estar allà i els caníbals pues, eren... volien matar-me.
Ah. Escoltem la crònica o què?
Sí.
Vinga.
Buenas tardes. Comprar. La intención es comprar.
Ya se viene a comprar. Ninguno de estos objetos está a la venta, ¿de acuerdo?
Vale.
Están todos malditos. Esa niña fue atada a un árbol.
Ah.
Rajada en canal. Todas las tripas caían despacito, muy despacio. Durante esos extraños momentos, la niña pronunció unas palabras que nadie pudo entender. Hasta que decidieron cortarle el cuello, silenciándola de una vez por todas.
Vale.
A su vez empezaron a cortarle cada uno de los miembros, cachito a cachito, trocitos muy pequeños.
Claro, para comer.
¿Para qué estabas tú ahí?
Bueno...
Se estará preguntando qué hacía nuestro explorador en esos momentos, ¿verdad?
¿Qué hacía nuestro explorador en esos momentos?
Pues él mismo se sentó en una silla y te dedico a ilustrar el espectáculo dantesco en unas acuarelas. ¿Sí? Tengo que informarle que usted, ahora, se encuentra en el sitio donde ocurrieron los hechos. Y ese sitio se llama Rivakiva.
¡Rivakiva!
¡Ay, la puta! Voy a huir. Bueno, no sé si tengo que huir. Soy muy fan de Rivakiva, la verdad, es un paraje hermoso. La cena cuando se sirve. Ostras, Rivakiva se ha convertido en una mansión. ¿Por arriba o por abajo? Por abajo. Yo venía por pan. ¿Hola? ¡Ah! ¡Ah!
M'encanta, Iker. Jo crec que d'aquí ja et contracten a algun lloc.
Tens moltes frases èpiques. Jo venia a por pan, ai la puta.
És el nou, he venido a comerme un Frankfurt de la zona hermètica, eh? Venia a por pan. No hi ha temps per més, Iker, però gràcies de veritat en nom del Quimèric per fer això que acabes de fer.
De res.
Aquest experiment radiofònic. Esperem les vostres interaccions,
Això.
Us ha agradat? Perquè tenim molts actes que podem fer una crònica des de dintre, si us ha agradat. Si no, doncs
res.
Farem veure que no ha passat
està. Jo no vull tornar en un lloc així, eh? Que jo ho passo malament.
Bueno, ja en parlarem. Vinga, gràcies, Iker, Marina. Que
gràcies.
Vagi molt bé.
Adéu.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem d'aquí dues setmanes fent balanç de com ha anat el Festival 42, que mentre esteu escoltant aquest programa s'està fent a Fabra i Coats de Barcelona. També recuperarem una mica altres continguts del Saló del Manga que ens han quedat encara en el tinter i que dona molt que parlar. Que acaba de passar un bon dia. Adéu-siau.